Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia. Aquest dimarts 17 de juny, fa 2 anys que l'alcalde Josep Maria Vallès prenia possessió del càrrec. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha reconegut que li ha passat molt ràpid perquè creu que han pencat molt. L'alcalde argumenta que quan diu que el 2027 estan preparats per guanyar millor, es refereix al fet que deixarem aquest Ajuntament molt millor del que se'l van trobar.
Deixarem aquest Ajuntament molt millor, molt millor del que ens el vam trobar, i la ciutat també estarà molt millor, perquè estarà neta, començarem a fer voreres, el transport haurà millorat, hi ha un projecte important d'habitatge per als joves i les famílies de Sant Cugat. Estic convençut de que, home, si en aquests 2 anys no passa alguna cosa extraordinària que no esperem, crec que aquests 2 anys seran molt productius i la gent de Sant Cugat veurà la feina que hem preparat, que hem plantejat i que veurà els resultats aviat. I, per tant,
durant l'entrevista, l'alcalde ha parlat d'habitatge, economia, equipaments, mobilitat i de tots els temes que preocupen els santcugatencs. Podeu veure l'entrevista sencera a www.cugat.cat. El ple municipal de juny ha donat llum verda aquest dilluns a 2 nous plans que afecten els més joves de la ciutat. Per una banda, s'ha aprovat inicialment el Pla d'Infància i Joventut 2025-2030, una eina estratègica que orienta les polítiques municipals per garantir els drets i el benestar dels infants i adolescents. De l'altra, ha tirat endavant el Pla contra la segregació escolar, que pretén garantir la igualtat d'oportunitats i lluitar contra els desequilibris entre els centres educatius. A la sessió plenària s'hi han presentat 10 mocions, de les quals 4 han estat institucionals. 3 més han quedat aprovades, 2 han quedat rebutjades i 1 l'ha retirat el grup proposant. La síndica de Greuges de Sant Cugat ha realitzat 386 actuacions durant el 2024, el que representa un increment del 14,54% en relació amb l'any anterior. De totes elles, 240 corresponen a queixes de la ciutadania i 146 a assessoraments. Més de la meitat de les actuacions s'han tramitat de forma presencial, concretament el 56,96%. Tot plegat, ho ha explicat Elena López Macho, la síndica de Greuges de la ciutat, en el ple extraordinari de presentació de la memòria anual de 2024, que s'ha celebrat aquest dilluns. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, al 91.5 de la FM i constantment a la xarxa, a www.cugat.cat.
Informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Oriol Coromina, el control tècnic i sota la batuta d'Alba Triador, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 17 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb l'entrevista a l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, corresponent a mig mandat. La cap d'informatius de Cugat Mèdia, Mireia Puente, preguntarà per molts dels temes d'actualitat de la ciutat en aquesta entrevista. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat i ho farem amb un polsim de 7è art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la Xarxa. I afegirem una mica de ciència. El professor de l'UPC, Juan Jesús Pérez, ens parlarà de tecnologia i societat i de les diferents revolucions que han canviat el món. I per acabar, a l'Espai d'Entitats, en rebrem membres de la coordinadora d'entremesos per conèixer els detalls de la Festa Major d'enguany. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les explicat. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
A l'Ajuntament amb l'alcalde Josep Maria Vallès, amb qui volem parlar d'aquests dos primers anys de mandat. Alcalde, benvingut.
Hola, què tal, com estem?
Aquest 17 de juny fa dos anys que prenia possessió del càrrec. Quin és el balanç que en fa d'aquests dos primers anys?
El primer balanç és que ha passat molt ràpid, molt, molt ràpid, i jo crec que és perquè hem pencat molt. Quan penques molt, el temps et passa molt ràpid. Doncs molt content, la veritat, molt content. Sí que és cert que vam entrar en una situació complicada, però la vam afrontar, l'hem resolt. Hem aprofitat aquest primer temps per planificar moltes coses i tenir-les a punt per iniciar-les. Jo estic molt content, la veritat, molt content de la feina feta.
I personalment?
Doncs també molt, molt. Tampoc desconeixia exactament què volia dir ser alcalde. Sí que sóc una persona que, sincerament, m'estimo el poble de Sant Cugat i que m'agrada viure molt la ciutat. I si abans ja la vivia intensament, doncs ara la visc encara més i n'estic molt content, perquè estic aprenent moltes coses també de la meva ciutat.
Esquerra és el seu soci de govern. Com ha estat aquesta primera part del mandat amb ells?
He de dir que ha anat bé, ha anat bé. Jo sempre dic el mateix, ho vaig dir des del primer dia, que jo volia tenir un govern de la ciutat. No un govern de Junts i un govern d'Esquerra, sinó un govern de la ciutat. I així ho fem. Així ho fem cada setmana a la reunió de govern. Tothom parla de tot, tothom opina de totes les àrees, és a dir, no són les àrees d'Esquerra i les àrees de Junts, sinó que al final tots volem el mateix, que tot funcioni, que tot rulli, que aquest govern solucioni coses. Per tant, jo t'he de dir que n'estic força content.
Per tant, en quin punt es troben les relacions?
Bones, 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 sí, sí, no, escolta'm.
I si haguessin de negociar de cara a un futur mandat, hi hauria possibilitat?
Jo crec que això és aventurar-nos una mica massa, no? Perquè primer hem de veure què passa. Falten dos anys encara, han d'arribar les eleccions, hem de veure què passa amb aquests resultats electorals i a partir d'aquí doncs, decidir. Sí que és cert que en aquest mandat, és la primera vegada que he sigut alcalde, la primera vegada que he fet un pacte de govern, però amb Esquerra diguéssim que va ser fàcil, primer perquè era l'únic partit que ens donava la majoria, però evidentment perquè per ideologia som els que estàvem més com més a prop. Per tant, jo crec que va ser com molt, molt fàcil. I d'aquí dos anys doncs, ja veurem què passa.
Un dels temes que més preocupa els santcugatencs, i a vostè mateix, perquè ho ha fet saber, és la mobilitat. Què s'ha fet al llarg d'aquests dos anys i com està el pla de mobilitat?
Sí, jo sempre dic que tots portem, o la majoria de gent porta dins, un tècnic del Barça o de l'Espanyol i un tècnic de mobilitat. Tots en sabem de futbol i tots en sabem de mobilitat. Doncs no és així, no és així. Jo crec que en tota la vida han d'haver-hi uns experts i jo sóc incapaç de començar el primer dia a ser alcalde i decidir tallar carrers o... No, jo crec que això ho han de fer els experts, començant pels de la casa, pels tècnics de mobilitat de la casa, i vam encarregar, dos plans de mobilitat, un a la Diputació de Barcelona, que encara no el tenim, però el tindrem aviat, i també un estudi de mobilitat al RAC, que aquest sí que el tenim, ens el van donar fa pocs dies, és un totxo impressionant, l'hem de digerir, ens l'han d'explicar ben explicat, perquè aquí hem d'afrontar diferents coses. Hem d'afrontar el centre de la ciutat, com bé sabeu, els quatre cantons és una artèria principal de la ciutat, jo sé que t'he de dir que sempre que puc vaig a peu per Sant Cugat, no? Però a vegades has d'agafar el cotxe per anar a algun lloc determinat, no? Jo intento evitar els quatre cantons, però molta gent vol passar pels quatre cantons, el qual és molt complicat. I això tampoc ho canviarem, perquè el centre és el que tenim, no? Per tant, un dels problemes a solucionar és el centre de la ciutat, que nosaltres apostem doncs, perquè acabi sent una zona de vianants. És a dir, tenim l'eix des de l'estació, des de Lluís Millet, fins a l'avinguda de Serranyola, ben avançada, però aquests quatre cantons queda una mica, doncs, no acaba de quedar del tot bé, no? I volem que sigui, doncs, una zona de vianants. Però per fer això, evidentment, s'han de fer uns passos prèvies. Per exemple, tenim la Rambla al Celler, que desemboca a Francesc Moragues i per agafar Rius i Taulet. Doncs això s'hauria de canviar. No només això, s'han de fer moltes altres coses. I això és el que volem començar a fer amb aquests dos anys i fer el canvi total doncs, en el proper mandat, perquè aquests canvis tampoc es poden fer d'un cop, d'un dia per l'altre, perquè no és fàcil. I l'altra banda, doncs, hi ha les entrades i sortides de Sant Cugat, no? Tant per la Rabassada i especialment per la carretera de Rubí, túnels, autopista. Clar, la ciutat és la que és, ha anat augmentant de població. Augmentar la població vol dir que hi ha més vehicles i això s'ha de resoldre, és el que estem treballant i el que volem afinar. Però no tot passa per fer canvis de circulació o per millorar, que això ho hem de parlar amb els túnels de Vallverera i amb ferrocarrils altres possibilitats, doncs canviar entrades i sortides o millorar-les, els accessos, que fa que faci un tap a l'avinguda a la carretera de Rubí Sant Cugat, no? Passa també per afrontar doncs, mobilitat interna. Si tinguéssim un transport públic que funcionés millor, segurament molta gent no agafaria el cotxe. I estic parlant sobretot dels barris, de les Planes, la Floresta, Vall d'Oreix. Si el transport públic urbà, no em refereixo als ferrocarrils, que també té la seva part, si tinguéssim un transport d'autobús que funcionés perfectament i que tinguéssim busos que funcionen bé, que ara actualment tenim ferro, doncs passejant per aquí i per allà, doncs segurament molta gent deixaria el transport privat a casa. I això és el que estem treballant amb l'àrea metropolitana. Si vols que t'ho expliqui ara?
Tant.
El mes de març vam aprovar en aquesta sala de plens un requeriment que va ser aprovat per la majoria de partits polítics perquè van dir, prou, fins aquí hem arribat. Una competència que té de transport públic a l'àrea metropolitana no l'està exercint com l'hauria d'exercir i a sobre als ciutadans de Sant Cugat ens costa 6 milions i mig d'euros cada any. I van dir, o ho solucionem o us denunciem. I portem, mira, des del mes de març fins la setmana passada, que vaig tenir la darrera reunió amb el vicepresident de l'àrea metropolitana, d'Antoni Balmont, amb el qual ja ens coneixem molt. I la veritat és que parlar amb aquest home també dona gust, perquè també és de buscar solucions, i tenim la solució ja a punt. I crec que aviat la podrem presentar, i tant de bo, jo crec que el ple de juliol, el dia 21 de juliol, passi per ple aquí, a l'Ajuntament, i el dia 22 passi per ple a l'àrea metropolitana. I què voldrà dir això? Doncs que podrem, per exemple, adquirir 28 autobusos nous. Que dius, bueno, ja els tindrem demà. No, perquè els autobusos també s'han de construir, s'han de fer. Això vol dir segurament 10 o 12 mesos. Però en qualsevol cas, ens hi hem posat per resoldre aquest tema històric, que no només és de la qualitat dels vehicles, que sí, que realment hi ha autobusos que, bueno, jo em vaig pujar un dia amb un a l'atzar, a començaments de mandat, i, bueno, vaig pujar però no podia sortir. Érem 7 o 8 dintre l'autobús i no s'obrien les portes. I el conductor pobre, patint, dic, no pateixi, això no és culpa de vostè. Vull dir, el vehicle és el que és, no? Hi ha vehicles que no surt la rampa de persones amb mobilitat reduïda. Bueno, hi ha molts problemes amb aquests autobusos i que s'han de canviar. I també passa per millorar les freqüències, canviar algunes parades d'autobús, tot això pot afavorir la mobilitat interna. I després també hi ha un tema que també pot reduir el transport privat, que és els ferrocarrils. Els ferrocarrils realment són perfectes, puntuals. A més, ens podem considerar una ciutat privilegiada, que tenim 7 estacions, es pot dir que podem tenir com un metro intern de Sant Cugat, però que a dia d'avui, a les hores punta, clar, quan venen els trens de Sabadell o Terrassa a Sant Cugat i la gent puja a Sant Cugat per baixar a Barcelona a primera hora del matí, doncs ja està tothom bastant apretat i de vegades és difícil entrar al tren, no? Però ja no es poden posar més combois, no es poden reduir més les freqüències, passen els trens cada 2 minuts. Això vol dir, és el que reclamem, el que estem demanant ja fa dies, i és una de les coses que li demanaré al president de la Generalitat aviat, que ens veurem, doncs és que desdoblar la línia, és a dir, fer un fil directe de Sant Cugat a Barcelona. Això afavorirà la gent que ve de Terrassa, de Sabadell, però també la de Sant Cugat, no? I això farà també que segurament hi hagi menys gent que també agafi el cotxe a primera hora, doncs potser per baixar a Barcelona o per venir de Barcelona cap aquí, etcètera, no?
Estem parlant de projectes ambiciosos que sí. Dos d'ells, com són els autobusos i els ferrocarrils, no depenen directament de l'Ajuntament. Pel que fa al pla de mobilitat, el que comentàveu, de les entrades, les sortides, la possible vianitització, ho diré bé, pas de vianants dels quatre cantons. Tot això serà una realitat al final de mandat?
Primer, una prèvia. Dius que no són competència de l'Ajuntament. Sí, però jo, un ciutadà, no li puc dir, ai, és que això no és culpa meva. No. Jo el que he de fer és apretar a la Generalitat, apretar l'àrea metropolitana, i per això portem un any i pico parlant, i la solució la tindrem per resoldre les coses, que per això estem. Al final som l'administració més propera. El pla de mobilitat, veurem canvis per preparar el que et deia, no? Per preparar doncs, aquest centre històric que sigui com més àgil i distribuir els vehicles doncs, que no vagin de passar pel centre. Però no el canvi definitiu, això ho veurem al proper mandat.
Mm. Parlem d'habitatge, és un dels temes també que més preocupa, no a nivell municipal, sinó en tots els nivells, que s'està fent o que s'ha fet durant aquests 2 anys des de l'Ajuntament i on està l'objectiu marcat pels pròxims 2 anys?
D'una banda, he de dir que aquest Ajuntament jo crec que ha fet la feina històricament, no parlo d'ara ni molt menys, perquè des que es va crear Promusa l'any 92 i es va començar a fer la primera promoció cap al 94 o així, s'han arribat a fer 1.800 habitatges públics a la nostra ciutat. És un parc important, però bueno, això tampoc se li pot explicar a aquella gent que té problemes per accedir a l'habitatge o molts joves que han hagut de marxar de la ciutat. Per això l'Ajuntament, o en aquest cas l'empresa municipal Promusa, continua fent promocions. Ara fa un mes van posar la primera pedra d'una nova promoció a Volpelleres, crec que seran 35 pisos, que estaran fets ja l'any que ve. Però això tampoc acaba de resoldre, perquè el problema, sí que el problema de l'habitatge és un problema no només de Sant Cugat, és de país, però bé, al final Sant Cugat jo crec que és més important perquè els preus són més alts i, per tant, costa molt accedir a un pis, no? Per tant, des del primer dia de mandat vam dir hem de resoldre això, però d'una manera una mica amb un projecte més important que no aquestes promocions tan petites de les poques pastilles que té l'Ajuntament o Promusa de sòl públic a la nostra ciutat. I per això vam parlar amb dos despatxs d'arquitectes d'àmbit estatal i nacional, com són Albert Fermín Vázquez i el Valle Roig, que són prou reconeguts i que han fet coses també aquí a Sant Cugat al llarg de la història a nivell de planejament i urbanisme, i els hi vam dir el que volíem, no? I al final van arribar pràcticament a la mateixa conclusió, i és aquesta proposta de 3.000 pisos públics, és una proposta de 3.000 pisos públics, 2.000 de lloguer, que a dia d'avui el mercat que tenim sortiria uns 600 euros al mes. M'imagina, 600 euros, quan avui jo crec que per sota de 1.200 o 1.300 segurament a Sant Cugat no es troba res. I 1.000 pisos, que són de venda, entre cometes, de cessió d'ús, en 90 anys. Després de 90 anys, l'Ajuntament torna a recuperar la propietat i que el preu de mercat d'avui sortirà uns 200.000 euros, imagina't. Jo crec que avui també, per damunt de 400.000 euros, pots trobar un pis de venda a Sant Cugat, però 200.000 és inviable. I això, evidentment, per joves principalment, però també per famílies de Sant Cugat. És a dir, apostar per un creixement vegetatiu, no créixer per créixer. I com pot ser viable això? Doncs perquè són terrenys públics. En aquest cas, no són terrenys de l'Ajuntament, sinó que són terrenys de la Generalitat, concretament d'Incasòl. És la part baixa de l'antic camp de golf públic, i quan dic la part baixa és l'ocupació d'un 10% només del que era tot el camp de golf, en una zona que avui dia és urbanitzable. De fet, hi havia el compromís, anys enrere, de l'Ajuntament de Rubí, l'Ajuntament de Sant Cugat i d'Incasòl, que allò es crearia més activitat econòmica, perquè sí que és cert que està a prop d'una sèrie d'empreses. No? En qualsevol cas, jo sempre dic que quin millor equipament que fer habitatge, no? habitatge social per la població de Sant Cugat. Aleshores, estem pendents, doncs, sí que ho vam presentar, li vam presentar fa tres mesos aproximadament a la consellera Paneca, ho va veure bé, vam crear una comissió de treball per començar a avançar, tampoc s'ha avançat massa, i ara el dia 26 de juny, el dia d'inici de la Festa Major, abans del pregó, doncs aniré a veure el president de la Generalitat per plantejar-li aquest i altres temes, no? Perquè aquí ens té que donar llum verda al final, dir endavant, podeu construir en aquests terrenys i fer aquest habitatge públic, que són 3.000, al final estaríem fent el 6% d'aquells 50.000 pisos que vol fer el president Illa. Jo estic convençudíssim, que el president Illa ho veurà claríssim i que veurà que és una manera d'ajudar, en aquest cas, els veïns i veïnes de Sant Cugat que no hagin de marxar del seu poble. I en paral·lel, ja com a partit, però que va ser aprovat en el ple municipal, estem treballant una proposta, ara ja l'estem treballant amb el Parlament de Catalunya perquè la vam aprovar aquí a Sant Cugat, i és revertir els anys que no només un santcugatenc, sinó un ciutadà de qualsevol poble o ciutat de Catalunya, doncs els anys que hagi de portar, com a mínim, d'empadronat en un poble per poder accedir a un pis de lloguer de protecció oficial. Ara la llei diu que han de ser un mínim de 3 anys. Nosaltres volem que sigui un mínim de 10 anys. Però que sigui més un padró intermitent. Què vol dir això? Aquí ve el tema que jo crec que és el més important. És a dir, si un jove ha hagut de marxar de Sant Cugat però va estar 20 anys empadronat, aquests 20 anys que no els perdi. Per tant, no només seria fer habitatge públic per la gent de Sant Cugat, sinó que aquells que han marxat puguin accedir a la promoció. Per tant, tots aquells partits que estan en contra d'això, de que els que han marxat puguin tornar, no sé com qualificar-ho, la veritat. I d'una altra, estem revisant doncs, el projecte de Can Ametller, que és la darrera pastilla prevista de creixement a la nostra ciutat, però en aquest cas és diferent, perquè així com Can Sant Joan, diguéssim, és tot públic, allò és tot terreny privat, pràcticament és tot terreny privat, i aleshores aquí hi ha uns drets adquirits, diguéssim, d'uns propietaris que tenen unes expectatives, que jo, si fos promotor, segurament faria el mateix, però com que no soc promotor, soc alcalde i vull mantenir el model de Sant Cugat que teníem a la nostra ciutat, doncs estem revisant tot aquest projecte amb els propietaris i amb els arquitectes per rebaixar el sostre edificable i per mantenir, diguéssim, el model de ciutat que tenim a Sant Cugat des de fa molts anys. Sí que és cert que tant el barri de Can Sant Joan com el barri de Can Ametller ha de ser autosuficient. Què vol dir això? Que evidentment que volem rebaixar el nombre de pisos perquè no hi hagi tanta població, perquè no creixem massa, no? Però sí que ha d'haver-hi un mínim perquè el que volem també que aquests barris hi hagin serveis, hi hagin comerços, hi hagin equipaments, i perquè s'hi puguin posar serveis o comerços, doncs ha d'haver-hi una població mínima, perquè si no al final tampoc s'hi posaria cap comerç. No? Vull dir que estem treballant tot això, revisant tot plegat.
Parlant del projecte de l'ecobarri, els terrenys, com deies, formen part de, o estan dins els termes municipals tant de Rubí com de Sant Cugat. Com estan les relacions amb Rubí? Heu començat a fer reunions i l'Incasòl, què en diu de tot plegat? Ja s'ha pronunciat?
D'una banda, on volem construir, a l'ecobarri aquest de Can Sant Joan, els terrenys estan al terme municipal de Sant Cugat. És a dir, no afecta a Rubí. Sí que és cert que ens hem reunit. Ara no fa, deu fer un mes o un mes i mig, vam anar uns quants del govern de Sant Cugat i ens vam reunir amb uns quants del govern de l'Ajuntament de Rubí. T'he de dir que amb l'alcaldessa de Rubí estem d'acord en moltíssimes coses. Podem parlar de l'Hospital de Déu, podem parlar d'altres coses que estem solucionant, però en aquest cas, tot i que vam utilitzar tots els arguments i vam ser el màxim d'amables i no ens en vam sortir, no ho veuen clar, perquè ells ho veuen com... És un espai que els veïns de Rubí ho veuen molt bé per anar a passejar, per anar a caminar, per... és com un parc de Sant Cugat, que l'utilitzen, no? Però és curiós perquè el seu parc, el Can Oriol, l'han ocupat al màxim, han construït, vull dir que el que tenia que haver fet potser hauria estat preservar el seu espai del seu terme i, per tant, és complicat, no ho acaben de veure. Jo els deia, al final, això és una proposta, en podem parlar, al final també podríeu fer també pisos pels joves de Rubí, que al final el programa el tenim tots. Vam utilitzar tots els arguments, però no ens en vam sortir.
Veurem. Economia. El 2023, quan van arribar al govern, es van trobar una situació que el mateix tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, deia que era una situació molt complicada. Amb tan sols un any la situació es va revertir, no només sortint del dèficit, de la tutela de la Generalitat, sinó que amb un superàvit. Entenc que és una de les fites aconseguides i que més orgullosos se senten, no?, aquests dos anys.
Sí, jo els primers dies d'entrar com a alcalde vaig dir una cosa que la vaig repetint i l'estem complint, que jo no sé qui governarà a l'Ajuntament de Sant Cugat a partir del juny del 2027. Igual seré jo, serà Junts o no, però en qualsevol cas, qui arribi es trobarà un ajuntament sanejat, sense cap mena de problema econòmic i una ciutat millor. O sigui, l'objectiu, si ho hem de reduir, el que estem fent és que aquest ajuntament estigui més ben gestionat, que estigui sanejat econòmicament i que la ciutat, per això s'ha de revertir amb la ciutat, tenim un ajuntament, podem tenir un ajuntament molt bé, però si la ciutat no està bé, i això és el que estem fent. Per tant, he perdut la pregunta, pots repetir?
Era una mica de balanç, si sí. Sentien que era una de les fites aconseguides al llarg d'aquests
dos anys.
Sí,
s'ha aconseguit. Complicat, perquè era un dèficit acumulat de 32 milions d'euros entre el 22 i el 23, responsabilitat absoluta per mi del Partit Socialista de Catalunya, com tot el que tenim a la nostra ciutat. Tenim les voreres com tenim, perquè no se'ls va ocórrer en el mandat passat i tenien ells la responsabilitat de fer un pla de voreres com hem fet nosaltres. Tenien la responsabilitat de convocar el concurs de la neteja i recollida de residus i no va convocar, van anar prorrogant. Però bueno, tot això ho hem afrontat. Hem elaborat un pla de voreres, a més amb mirada llarga, perquè és un pla de voreres que diu 2025-2030. Vull dir, jo no sé qui governarà, però es trobaran el pla de voreres en marxa amb els concursos convocats endavant per procedir i continuar treballant, no? I l'adjudicació també del concurs de la licitació de la neteja viària recollida d'escombraria de residus, doncs, bueno, va ser del primer que vam fer, ho vam convocar els primers mesos, ho vam adjudicar a finals de l'any passat, i aquest estiu, doncs, els santcuatencs i santcuatenques veuran com de cop, en una sèrie de setmanes, doncs es posaran 3.000 contenidors nous i es retiraran tots els actuals, que són menys de 3.000, ara n'hi haurà més, i són, perquè avui dia sí que és cert que, fruit justament d'aquesta pròrroga continuada durant 5 o 6 anys del concurs, doncs molts contenidors, i t'he de dir que aquest és el principal motiu que a mi la gent se'm queixa, perquè a mi la gent m'escriu per WhatsApp, m'escriu per Instagram, em troba pel carrer. Primer, el tema de contenidors, no?, que estan fatal, que no funcionen, que la recollida no acaba de funcionar, i és normal, perquè tenim un servei de recollida i de neteja de la ciutat per una ciutat d'uns 65.000, 70.000 habitants, quan en som 98.000. És normal que no tinguem una ciutat com hauria de ser. Però bé, també he de dir, si em deixes, que anys enrere, quan la CUP estava a l'oposició, deies que Sant Cugat està massa net. És curiós, no? Bueno, van estar al govern i va passar el que va passar. Es va anar prorrogant aquest concurs, no? I el pla de voreres també està en marxa, amb una previsió d'una inversió de 20 milions d'euros des del 25 fins al 2030. Que no ho acabarem tot, segur que no, perquè al final Sant Cugat té molts metres lineals, molts metres, no, quilòmetres lineals de voreres i hi ha molt a solucionar. Però sí, n'estem contents d'haver sortit d'aquesta tutela financera. Ho havíem de fer-ho en un any, patir un any i començar, doncs, a poder invertir i fer tota la feina que teníem planejada en aquest primer any.
Parlem, si li sembla, d'equipaments, i comencem per aquells equipaments que, quan va arribar vostè al govern, es va trobar perquè hartava d'altres mandats. La Mirada. Aquest divendres finalitza el curs i amb ell la primera promoció de l'escola surt sense haver vist fet realitat el que havia de ser
el nou col·le. No farem una cronologia ara, evidentment, de tot el projecte, no cal, però sí que li volem preguntar en quin punt està aquest projecte.
No farem tota la cronologia, però sí que diré que abans de les eleccions jo ja vaig dir que no em quedaria de braços creuats, perquè abans de les eleccions el procés aquest estava judicialitzat i continua judicialitzat. O sigui, teníem dues opcions, quedar-nos així, esperar que el jutge digui alguna cosa, o buscar solucions. I vam buscar alternatives, vam buscar tres alternatives. I al final es vam quedar amb una, que va comptar amb el consens, diguéssim, de la direcció de l'escola, d'una part de l'AFA i també dels veïns. I que aquí, en el ple municipal, doncs 22 dels 25 regidors van aprovar a favor d'anar a aquest terreny de la Guinardera i tres abstencions només del PSC. Per tant, estem treballant amb això, estem treballant en fer tots els passos perquè aquest terreny no estava preparat, no estava qualificat per fer un equipament, i és el que estem fent. Però en paral·lel també ens hem trobat amb una notícia curiosa. Ara fa, no sé, ens vam reunir amb la consellera d'Educació fa un parell o tres de mesos, i ens va donar la notícia de que per la Generalitat aquesta escola no és una prioritat. És a dir, el govern del PSC, de la Generalitat, no és una prioritat. I ens van dir que si volem fer la mirada que la fem nosaltres, que convoquem el concurs arquitectònic, que convoquem el concurs d'obres, el projecte, tot. I el finançament, sort que hi ha un conveni des de que hi havia l'alcaldessa Mercè Conesa, i és cert que s'anaran renovant, que hi havia una aportació d'uns 5 milions d'euros per fer aquesta escola. Abans una escola pública és el que costava fer, però és que avui dia han passat els anys, els materials també s'han incrementat i avui dia fer una escola de dues o tres línies, que estaríem parlant segurament d'una escola de dues línies, estem parlant de 8 o 10 milions. Però la Generalitat diu, no, el que portem és això. Per tant, la resta hauria de portar a l'Ajuntament de Sant Cugat. No? Bueno, en qualsevol cas, estem avançant amb aquests passos administratius per fer possible el projecte i alhora parlant amb la Generalitat perquè realment renovem aquest conveni que vens a l'octubre, perquè si ens cau el conveni vol dir que aquesta aportació de la Generalitat també ens quedem sense 5 milions, i el qual seria molt més complicat.
Sembla que aquest any s'ha desencallat, si així ho podem dir, el projecte de la nova Biblioteca Central.
Sí, era un projecte que... És una biblioteca que ja hauria d'estar feta. Hauria d'estar feta. Això va començar al mateix moment, per exemple, que s'havia de fer la Biblioteca Pilarín Vallès, que la vam anar a veure a Vic, preciosa. Però mira, no està feta perquè el mandat anterior es va guardar en un calaix, perquè algú va decidir, algun partit, imagino quin és, doncs va decidir que no era necessari. Això no és un caprici d'un cap govern de Sant Cugat, això al final són dades objectives que dona la Diputació de Barcelona, que és qui té la responsabilitat del servei de biblioteques. L'any passat van passar més de 300.000 usuaris per les biblioteques de Sant Cugat. És que es diu aviat, eh? I t'ho diuen, no, és que se us ha quedat petit, teniu tres biblioteques però no podeu donar el servei que aquesta ciutat necessita. No? I per tant el que van fer va ser adaptar el projecte, perquè aquest projecte ja té uns anys adaptat, que és un projecte que jo diria que és més que una biblioteca, ja. no és una biblioteca tradicional com s'acostumen a conèixer. Jo crec que les biblioteques d'avui dia ja són així, amb moltes possibilitats, amb moltes, jo diria que seria com un centre de la innovació del coneixement, on poden passar moltíssimes coses més enllà de consultar un llibre o de emportar-te un llibre de préstec, etcètera, no? Que poden passar moltes coses. El que sí que estem fent és això, aprovar tots els processos, crec que només ens queda un, perquè el projecte existeix, i ara el que també tenim que fer és el finançament. No? Històricament, les biblioteques doncs, sempre estaven aportades un terç per l'Ajuntament de la ciutat en qüestió, un terç per la Diputació i un terç per la Generalitat. Aquí qui ens està cosejant doncs, és la Generalitat, que vol reduir l'aportació, i és un dels temes que també vull parlar amb el president, perquè finançar una biblioteca al final és un servei públic, i això ho hem de fer-ho també entre tots, com s'ha fet sempre. No?
Reguï Centre és un dels projectes que quan van arribar al govern també van frenar ràpidament, s'ha redefinit, sembla que començarà a tirar endavant altra vegada.
Sí, de fet el van frenar ja abans d'entrar al govern, perquè com a Junts per Sant Cugat doncs, van posar un recurs, perquè creiem, per moltes raons, que aquest projecte no podia prosperar. Abans parlava del model de ciutat de Sant Cugat. Aquí estàvem parlant dues torres de 11 o 12 plantes, el qual no tenia res a veure amb el model de ciutat que tenim. No? I aleshores el que hem estat ha sigut parlar amb la... Evidentment, parlar amb Esquerra, això ho vam parlar a la reunió de govern, i vam dir que havíem de buscar una solució per reduir aquestes alçades, i ara estem parlant d'una planta baixa més 4. És una cosa molt més reduïda, amb locals a baix perquè hi hagi un forn, hi hagi, no sé, alguna activitat comercial, etcètera. No? Estem en aquesta fase, però encara no està a punt, no està encara tot prou ben lligat com per portar-ho al ple encara.
Alcalde, li he de preguntar també per tots aquells equipaments que hauríem de tenir pel fet de ser una ciutat de gairebé 100.000 habitants i encara no tenim. Precisament fa un moment vostè parlava de la reunió amb el govern de Rubí, que va sortir el tema de l'hospital de dia, que semblava una bona alternativa a l'hospital, que sembla que mai tindrem, però tot i així sembla que no arribarà tan aviat perquè el projecte no està ni redactat ni aprovat. Quina alternativa es planteja des de Sant Cugat?
Bueno, alternativa tenim la que tenim actualment. La gent ha d'anar a la Mútua de Terrassa. Sí que és cert que, bueno, la queixa de que hi havia, doncs, de la gent, crec que al final també és un petit problema haver de traslladar fins a Terrassa. Sí que tenen un preu reduït amb el transport públic per anar cap allà, no? Però això vam afrontar des del primer dia i t'he de dir, però clar, és que era el govern d'Esquerra. En aquest cas, he de dir, el govern d'Esquerra, que es va citar ràpidament a Rubí, a Sant Quatre, a Castellbisbal, va dir, busqueu terrenys a Rubí, Sant Cugat, que Castellbisbal s'havia d'acoplar, diguéssim, amb nosaltres, i vam buscar un terreny a Sant Cugat, es va buscar un terreny a Rubí, i en aquest cas li vaig dir a l'alcaldessa de Rubí, noia, bueno, no li vaig dir noia, però alcaldessa, aquest terreny, el teu, és millor que el nostre. Està molt a prop de Sant Cugat, ja és suficient, vull dir que al final podem millorar i podem fer llançadores per anar fins a l'hospital, per tant, el fem a Rubí. Van els tres alcaldes a veure a la consellera, li van dir, endavant, que ja ho teníem, ens havíem posat d'acord, tampoc va costar massa. I ara està previst, amb aquest govern, que és el de l'Illa, doncs que això prosperi. Ens hem reunit també amb la consellera, hem parlat ja unes quantes vegades, està primer pendent que la Generalitat redacti el pla funcional, és a dir, tots aquells serveis, que segurament ho sabríem i els podríem dir, que al final seran el 90 o el 95% dels serveis que es fan a la Mútua Terrassa, mèdics que es puguin fer aquí, excepte, evidentment, l'hospitalització. No? L'únic que estem fent, el que podem fer com a ajuntaments, i estem els tres a la una, és apretar la Generalitat perquè això prosperi, que es diuen que sí, que ho faran, però...
Aviat farà un any que la comissaria de la Policia Nacional per expedir i tramitar DNIs i passaports va tancar. Encara no hi ha hagut, sabem que hi ha hagut negociacions al llarg d'aquest any, no hi ha un local. Sí que ens consta que estaríeu amb negociacions per poder posar una furgoneta d'aquestes que es posen en municipis de menys de 5.000 habitants, que amb l'ajuda de l'Ajuntament es poden fer aquests tràmits. Si això és així, no, bueno, ens podríeu dir on s'ubicarà aquesta furgoneta i quan pot arribar, i en cas que hi hagin negociacions pel local, com esteu en aquest punt?
A veure, malgrat la sorpresa que vam tenir quan ens van dir que marxava el servei de policia o el servei de DNIs i de passaport, que això ens ho van dir a finals de juliol, imagina't, a prop de les vacances d'agost, quan bueno, moltíssima gent segurament és quan el moment se'n recorda que ha de renovar el DNI, que el té caducat o el que sigui, per poder fer un viatge, no? Va ser com molt precipitat, vam començar a buscar locals per totes bandes, locals públics de Promusa, però cada cop els requeriments eren més complicats perquè es demanaven un local de més de 400 metres quadrats. Però Mossa no tenim locals tan grans. Vam visitar els que creiem que eren més idonis, més ben connectats, més ben... Bueno, hi havia un de Mirasol molt interessant, a més, en transport públic d'autobús, de ferrocarrils, aparcament de vehicle privat, cèntric, era Mirasol Centre, però els hi faltava més espai. Per tant, a partir d'aquí, doncs van començar, els van fer de comercials, cosa que també costa de comprendre perquè al final és un servei obligatori de l'Estat i que diguéssim que l'Estat s'ha d'espavilar per donar aquest servei. Doncs vam començar a buscar locals també privats. Però clar, què passa? Un local privat, un privat vol cobrar el que vol cobrar i més per un local de 400 o 500 metres quadrats, no? Si és un local de Promusa, malgrat té un preu públic, sí que és cert que al final si és un servei públic pots arribar a un acord en aquest cas amb l'Estat, no? Per tant, això no ha passat, no s'ha trobat aquesta solució. Malgrat això, continuem parlant i malgrat aquesta sorpresa, jo diria desagradable, de que marxaven de cop i volta, doncs la relació és bona amb el delegat del govern, amb el senyor Carlos Prieto, i anem parlant. De fet, tenim com a objectiu que allà on aniran els jutjats, és a dir, comissari dels Mossos, comissari de policia local i jutjats de Sant Cugat, allà estaria ubicat, que ho valoren molt bé, que estigui ubicat doncs, allà al servei de DNI. Però això no passarà immediatament, però sí que és cert que pot ajudar a desencallar, a fer que aquests jutjats avancin el projecte, i mentrestant ens van oferir aquesta possibilitat de buscar un espai concret de Sant Cugat, fer una prova pilot de dos matins, dos tardes, tres matins, buscar la millor solució perquè vingués aquesta, que deies, aquesta furgoneta, aquesta unitat mòbil de la policia estatal per fer els serveis de DNIs. Però clar, també ens han posat molts requeriments. a prop que hi hagi uns lavabos, a prop que estigui, que sigui un lloc segur, que hi hagi seguretat, que hi hagi una sala d'espera, que hi hagi, doncs, al final, que complicat és tot, no? Jo crec que el millor lloc, després de tot, és aquí a prop, el passatge de la marxa infantil, és a dir, al lateral de la policia local, al costat, on hi ha el rocòdrom, Josep Barberà, doncs allà, en el rocòdrom, allà jo crec que hi cap perfectament, hi ha policia local a prop, hi ha lavabos, hi ha la sala d'espera del mateix ajuntament, vull dir, jo crec que... I això pot ser immediat, no et puc dir un mes o dos, però potser el més aviat possible serà.
Ens queden pocs minuts, però no voldria acabar l'entrevista sense preguntar-li per dos dels temes que ara mateix estan més presents o tenen força, si més no, els mitjans de comunicació. Un és les Planes i el descontentament que han mostrat els veïns, sobretot en els consells de barri. Ens consta que pròximament tenen una reunió. Ells el que demanen és que tot allò que s'ha de fer a les Planes formi part del pressupost ordinari i no pas dels pressupostos participatius. Els preocupa aquesta desafecció del barri de les Planes cap al govern i quina situació o quines accions volen prendre per revertir la situació?
No, clar que em preocupa. Les Planes també forma part de Sant Cugat, són veïns i veïnes de Sant Cugat i, per tant, tenen uns drets, paguen uns impostos i, per tant, han d'estar ben atesos. Però sí que és cert que a vegades les coses es compliquen o hi ha interessos polítics, potser, que ja això passa alguna vegada, no?, que... Però bueno, jo vull quedar al marge de tot això. Jo el que vaig dir en el Consell de Barri d'Arreu, el Consell de Barri que vaig fer, que van venir només dos veïns, la resta estaven a fora doncs, amb pancartes i protestant, i bueno, al final van entrar. Podem governar amb els veïns o sense els veïns? Evidentment, sense els veïns continuarem fent feina, perquè en el pressupost ordinari de l'Ajuntament de Sant Cugat, de les Planes, et podria dir moltíssimes coses. També canviem els contenidors de les Planes, clar. També millorarem la neteja viària de les Planes. També farem voreres a les Planes. Vull dir, les Planes forma part del projecte també de l'Ajuntament de Sant Cugat, més enllà dels processos participatius. Però jo prefereixo governar escoltant els veïns de les Planes. I per això vam fer una primera reunió. El que passa que aquella reunió que vaig convocar jo abans del Consell fa com un mes o un mes i mig, no, ja fa més, fa dos mesos o tres, va donar la casualitat que aquell dia van intervenir el meu pare, que té 90 anys, i jo vaig prioritzar, evidentment, estar al costat del meu pare, però aquella reunió es va mantenir. Hi va haver el tinent d'alcalde Carles Brugueroles, hi havia la regidora i president del Consell de Barri de les Planes, la senyora Núria Fernández, i també hi havia doncs, l'Oriol Cisterón, representant també de l'àrea. No? I aquella reunió es va fer, però crec que no ho van tenir prou. En qualsevol cas, jo vaig fer el Consell de Barri perquè l'hem de fer, jo no puc deixar de fer un Consell de Barri. Vaig atendre també els veïns i els hi vaig dir que jo volia reconduir, que els convocaria a una reunió que farem un dia d'aquests, crec que és després de la Festa Major, per escoltar, per explicar tot allò que hem fet en dos anys per les Planes i continuarem fent, i per escoltar tots els seus neguits i preocupacions i propostes per mirar de trobar la millor solució possible. Evidentment, tot no es pot fer, ni a les Planes, ni a Volpelleres, ni al centre de Sant Cugat. És impossible fer-ho tot, però sí que hem de prioritzar i veure tot allò que realment es pot tirar endavant per millorar la qualitat de vida dels veïns de les Planes.
Uns altres veïns que no ho estan passant bé són els de Lluís Companys, que vostè mateix va anar a visitar en persona. Sembla ara que l'advocat de la propietat els ha fet saber en els llogaters que la llicència d'enderroc s'hauria donat, no sabem si és així o no. Des de l'Ajuntament estan fent un seguiment d'aquest cas i tot i que tingui la responsabilitat el propietari de reallotjar aquests inquilins per fer l'adequació de l'edifici, en vistes de que no ho està fent, no sé quin plantejament té l'Ajuntament amb aquests veïns.
Jo diria que aquest cas també ens hem preocupat des del primer dia. Vam rebre doncs, aquí a l'Ajuntament els quatre veïns, vam rebre també el sindicat de llogateres, vam rebre l'advocat del sindicat de llogateres, vam rebre l'advocat dels veïns i ens vam reunir tots ells, vam escoltar les seves preocupacions. Efectivament, després jo vaig anar als pisos a veure realment amb les condicions en què estàvem vivint. Vam convocar com a govern els propietaris i els hi vam demanar doncs, un pla de reallotjament d'aquests inquilins. Sí que és cert que és un tema entre privats que l'Ajuntament pot fer fins a cert punt, però sí que els vam demanar aquest pla de reallotjament i, de fet, la llicència d'enderroc està condicionada al pla de reallotjament. Però ens van dir que els propietaris no tenen pisos a Sant Cugat doncs, per poder canviar de domicili. No? I aleshores em consta que els va fer una proposta d'indemnització, que va ser una proposta de 30.000 euros per cada família. També em consta, perquè anem parlant amb uns i amb els altres, doncs que no els hi va semblar bé els inquilins i que demanen doncs 100.000 euros per família, i el tema està ara entre ells de posar-se d'acord, no? Com a ajuntament, què podríem fer? Jo en el seu dia vaig dir, en el darrer dels casos, perquè no estem en aquest punt, evidentment l'Ajuntament no deixarà ningú al carrer, però no estem en aquest punt. Avui dia, doncs, malauradament, a la ciutat de Sant Cugat hi ha gent molt més vulnerable que està a la taula d'emergència habitacional i que està per damunt de la llista, diguéssim, d'aquestes persones, no? Què passaria? Que, clar, jo ho veig difícil, perquè si no es fa el pla de reallotjament o si la indemnització que proposen no prospera, veig difícil que realment s'acabin derrocant. I, per tant, si no es queden sense habitatge, l'Ajuntament no els podrà reallotjar tampoc. Vull dir, m'entens? Vull dir... Sí que és cert que, per això, en paral·lel, els inquilins han posat una demanda penal als propietaris, i els propietaris estan defensant. Vull dir que, al final, ja et dic, és una cosa, entre ells, l'Ajuntament ha intentat mediar, escoltat, ha exigit a la propietat que busqués solucions i no sé si podem fer realment alguna cosa més ja.
Veurem doncs com avança el tema, alcalde, ara sí, per acabar. Creu que el seu grup municipal està preparat per guanyar millor el 2027, tal com vostè va dir?
Sí, efectivament, perquè el que deia al principi, perquè deixarem aquest Ajuntament molt millor del que ens el vam trobar, i la ciutat també estarà molt millor, perquè estarà neta, començarem a fer voreres, el transport haurà millorat, hi ha un projecte important d'habitatge per als joves i les famílies de Sant Cugat. Estic convençut de que, home, si en aquests dos anys no passa alguna cosa extraordinària que no esperem, crec que aquests dos anys seran molt productius i la gent de Sant Cugat veurà la feina que hem preparat, que hem plantejat i que veurà els resultats aviat. I, per tant, jo crec que anirà molt bé.
Estarem al cas i ho seguirem. Moltes gràcies, alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, per atendre'ns i esperem parlar amb vostè ben aviat.
A vosaltres. Gràcies, Mireia.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El descobriment dels anells dels planetes. Si alguna vegada mireu el planeta Saturn amb un telescopi, veureu una de les meravelles de la natura. Una bola d'un color grogós i al voltant un anell brillant i inclinat. Va costar molt entendre què era allò que hi havia al voltant de Saturn, perquè els primers telescopis tenien molts defectes i pocs augments. Veien tot bastant malament. Un dels primers astrònoms que va veure alguna cosa al voltant de Saturn va ser el propi Galileo Galilei, però va pensar que eren dos satèl·lits que sempre estaven al costat del planeta. Al cap d'uns anys, l'alemany Christoph Schneider va fer-se'n una idea molt similar. No va ser fins dècades després que l'holandès Christian Huygens va dibuixar uns anells al voltant del planeta. Actualment, els anells de Saturn es coneixen força bé, sobretot des de que les naus Voyager 2 s'hi van aproximar l'any 1981. Saturn no té només un anell, en té molts. Estan formats per milions i milions de partícules més o menys arrenglerades que van de la mida d'un gra de pols fins a un metre i de tant en tant trobem una partícula més gran. Aquestes partícules interaccionen entre si i cada partícula es comporta com si fos un petit satèl·lit independent. Per això, totes elles giren al voltant de Saturn, cadascuna en la seva òrbita. Les més internes giren més de pressa que les més externes. En altres paraules, l'anell interior triga menys a fer una volta que l'anell exterior. Però Saturn no és l'únic planeta que té anells. Els altres tres planetes gasosos, Júpiter, Urà i Neptú, també en tenen. L'any 1979, la sonda Voyager 1 va passar molt a prop de Júpiter i li va fer moltes fotografies, sense veure cap anell. Però en estar al darrere del planeta, quan es trobava a la seva ombra, es va girar i va fer una fotografia a contrallum. En aquestes condicions, sense la brillantor del Sol que enlluernés, va veure un finet anell al voltant del planeta. Dos anys abans, el 10 de març de 1977, s'havia descobert els anells d'Urà. Es va fer des de la Terra i de forma indirecta. Aquell dia, el planeta passava pel davant d'una estrella i dos astrònoms van aprofitar aquest fenomen per estudiar l'atmosfera del planeta. Però en acostar-se al planeta, l'estrella va desaparèixer i va tornar a aparèixer 5 vegades. I quan es va allunyar del planeta, va fer el mateix. Això volia dir que havia passat pel darrere d'un sistema d'anells. Anys després, l'any 1986, quan la sonda Voyager 2 va passar a prop d'Urà, ja va fotografiar directament els anells. De la mateixa manera, gràcies a ocultacions d'estrelles, també es va començar a sospitar que Neptú podia tenir anells al seu voltant. I quan la Voyager 2 va arribar a Neptú, també va confirmar, va fotografiar els anells d'aquest planeta. I l'any 2012 es va descobrir el primer exoplaneta amb un anell al seu voltant. Aquest exoplaneta es diu J1407b i es va descobrir també perquè una estrella va passar pel seu darrere i va ocultar-se diverses vegades degut al pas de l'anell pel davant. Com és que hem pogut veure un anell en un exoplaneta que està molt més lluny? Doncs perquè aquests anells d'aquest exoplaneta són 200 vegades més grans que els de Saturn. Són una barbaritat de grans. I el temps d'ocultació i de reaparició de l'estrella va ser de 2 mesos. O sigui que vam tenir temps de sobres per descobrir-ho.
Faves comptades.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari,
és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.